El govern promet que l'extensió del català no afectarà l'atenció dels ciutadans i assegura que els docents que no acreditin el coneixement de la llengua pròpia no podran consolidar la plaça. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Segons el conseller d'Educació, Antoni Vera, l'extensió pactada per PP i Vots només s'aplicarà en places en què no es presenti cap candidat, com en algunes especialitats d'FP, ESO o batxillerat, a les Pitiüses o Menorca.
No arribaràs a tenir la teva plaça en propietat, diguéssim, en un centre educatiu, en el centre que tu vols, fins que no acreditis el coneixement de català. Se trata de places docents molt concretes, que en aquest moment no cobrim.
L'exempció també s'aplicarà en algunes categories de personal laboral amb molt pocs candidats i que no estiguin de cara al públic. Així ho ha detallat l'executiu durant la sessió al Parlament, on el grup d'Esquerra li han retret que hagi cedit a les exigències de Vots i fora de l'hemicicle, a les portes de la cambra, els docents han reclamat millores en l'educació. Es dimarts, dia 17 de març, i el preu de la bombona de butà s'encareix, Toni Sastre, i supera ja els 16 euros per mort del conflicte a l'Orient Mitjà.
És gairebé un euro més que el gener, quan es va revisar per darrera vegada el preu. El combustible, l'electricitat i el butà ja és més car, mentre el preu de la cistella de la compra pujarà en 15 dies, segons les previsions de les cooperatives agroalimentàries. El govern espanyol ha aprovat alliberar 11 milions i mig de barrils de petroli que pertoquen a Espanya per frenar l'escalada de preus, això quan el director del Centre Nacional contra el Terrorisme dels Estats Units ha anunciat la seva dimissió per discrepàncies amb la guerra a l'Iran.
Desmantellat un grup criminal que es dedicava al tràfic de drogues al centre d'Eivissa.
Dels 10 detinguts, 3 han ingressat a la presó i els altres 7 han quedat en llibertat amb mesures cautelars. En total, s'han intervingut 630 grams de cocaïna i 115 grams d'heroïna en l'escorcoll de 4 habitatges.
Els forenses afirmen que el nadó llançat a un contenidor a Porto Cristo va néixer viu, però amb una esperança de vida de pocs minuts.
Els experts han apuntat en el judici que té lloc a l'audiència provincial que només hauria estat viable en un hospital amb més recursos, mentre que les lesions indiquen que es produirà amb el nadó encara en vida.
La segona jornada de vaga de metges d'aquest mes deixa 75 operacions suspeses i més de 4.000 proves i consultes als hospitals i centres d'atenció primària a l'arxipèlag.
Segons el sindicat mèdic Cibeval, el seguiment de la vaga es manté respecte de les anteriors jornades. Els facultatius protestaran una setmana cada mes fins a l'agost per reclamar un estatut marc que reculli les seves particularitats com a col·lectiu.
I en els esports, el capità del Reial Mallorca, Antonio Raillo, creu que el canvi de tècnic ha anat bé a l'equip. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El Mallorca ha tornat avui als entrenaments per preparar la visita a l'Elx de dissabte i ho fa amb els 4 punts sumats des de res 6 possibles en De Michelis a la banqueta. Un canvi de resultats i de dinàmica motivada pel tècnic argentí i el seu staff, l'arribada dels quals reconeixia ahir el capità Antonio Raillo al programa Línia de 5 d'IB3 Televisió que ha anat bé a l'equip. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja coneix el seu rival de semifinals de la Champions. L'Etoile-Levallois serà el rival a batre per disputar una nova final de la màxima competició europea. El Palma ja sap el que es guanyà l'equip francès, va ser per 1-2 en el primer partit de la fase prèvia de la competició europea el passat mes d'octubre.
I pel que fa al temps, sol i temperatures que Dani Capó no són gent baixes. Bon vespre.
Bon vespre, sí, continuarem així. És vera que de nit pot refrescar, de fet, aquesta pròxima matinada esperàvem un ambient bastant fresc, però després de dia tornen a pujar bastant i tenim una amplitud tèrmica molt destacable. De fet, demà tornarem a superar els 20 graus, com ha passat avui, principalment a punts de Mallorca i d'Eivissa, i després, quant a l'estat del cel, mantindrem molta tranquil·litat, lluirà molt el sol demà, podem arribar a tenir qualque interval de núvol baix, ben poqueta cosa, però seran hores de molta tranquil·litat. I a diferència del que ha passat també que aquestes darreres hores, el vent pràcticament ni el notarem. Serà un vent que bufarà molt fluix, al llarg del dia es configurarà de llevant, però no implicarà cap tipus de problemàtica pel que fa a la mà, perquè en aquest sentit tindrem una mà molt tranquil·la. Per tant, hores de tranquil·litat. Segurament a final de setmana podem trobar una miqueta més de vent, però fins aleshores, ambient tranquil.
Gràcies, Dani. I Errol Flynn és el protagonista del cartell de la 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que se celebrarà la darrera setmana del del mes de juliol. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 5 minuts. El govern assegura que els docents que no hagin d'acreditar el coneixement de la llengua pròpia del català per presentar-se a una oposició no podran obtenir una plaça fixa fins que l'acreditin. Així ho ha explicat el conseller d'Educació, Antoni Vera, un dia després que s'anunciés el pacte PP i Vots per introduir aquesta mesura en el projecte de llei d'acceleració de projectes estratègics.
Antoni Vera ha explicat que la supressió del requisit del català només s'aplicarà en places en què no es presenti cap candidat, com en algunes especialitats d'FP, d'ESO i batxillerat de molt difícil cobertura a les Pitiuses o Menorca. Aquests mestres i professors quedaran en situació d'expectativa de destinació i no podran consolidar una plaça en propietat fins que acreditin el coneixement del català. Vera ha insistit que es tracta de places de molt difícil cobertura que decidirà el Consell de Govern, diu, amb criteris tècnics.
No arribaràs a tenir la teva plaça en propietat, diguéssim, en un centre educatiu, en el centre que tu vols, fins que no acreditis el coneixement de català. Per tant, se trata de places docents molt concretes que en aquest moment no cobrim.
L'executiu promet que l'ascensió del català no afectarà l'atenció dels ciutadans, ho ha dit la consellera de Funció Pública a la sessió de control del govern.
Catalina Cabré ha assegurat que no afectarà, ja que s'aplica en determinats llocs de feina de l'administració amb dèficit d'aspirants i garanteix que es mantindrà el dret de setes en qualsevol de les dues llengües oficials. Un objectiu, diu, irrenunciable del govern.
Senyora Fernández, la resposta és superclara. Sí, el català continuarà sent un requisit en caràcter general per accedir a la funció pública de les Illes Balears.
Aquesta és la resposta de Cabré als retrets de Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i Amanda Fernández, del PSIP, per eximir el coneixement del català en altres categories com les de zeladors, manteniment o neteja.
Només saben dir que sí a les propostes que van en contra dels catalans atats en la llengua. En aquests sempre els hi tenen l'estora vermella posada. La llengua sempre la tenen venal.
Entenem que la senyora Prens confirma que per ella el català és un mur i que empitjora la vida dels nostres ciutadans, ja que ha decidit rebaixar o eliminar el requisit, vostè ha dit, no en caràcter general, però quan a Vox li doni la gana.
El sindicat Estell rebutja el pacte entre PP i Vox. El sindicat assegura que la dificultat per cobrir aquestes places no té res a veure, diu, amb el català, sinó amb el problema d'accés a l'habitatge.
Per això reclama mesures urgents per resoldre l'emergència residencial. El secretari de Normalització Lingüística, Carles Cabrera, lamenta que una vegada més el Partit Popular cedeix, diu, a les exigències de Vox. L'Estell assenyala que mai fins ara havia estat possible accedir al funcionariat docent sense acreditar el coneixement del català i considera que aquesta modificació és un fet gravíssim que marcarà un abans i un després.
Podem acceptar que s'atreguin places d'oposicions a persones que no tinguin el requisit de català. Aquí el problema el té Vox, que li ha posat una bena davant els ulls en el Partit Popular. Només li deixa veure el tema de català, quan els nostres autèntics problemes i les places de molt difícil cobertura hi són, perquè el preu de l'habitatge no deixa de pujar.
Declaració del sindicat a les portes del Parlament, on la Junta de Personal Docent No Universitari de Mallorca ha protestat per reclamar millores per al professorat de l'escola pública. Una quarantena de persones s'hi han concentrat per mostrar el seu malestar amb temes com la reducció de les ràtios a les aules i la millora de la carrera professional, a més d'incrementar la inversió a l'escola pública.
La presidenta de la Junta de Personal Docent d'una universitari de Mallorca, Caterina Bibiloni, ha insistit que el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha de retirar el pla pilot de lliure elecció de llengua perquè no s'ha consensuat i s'ha convertit en un mecanisme de finançament de l'escola concertada. També ha reclamat un pla de xoc per promoure l'ús del català a les aules.
La derogació del pla de segregació lingüística. Dins les aules no hi ha cap problema d'ensenyament de la llengua catalana. Tant les famílies com els docents saben que és el llenguatge de cohesió. S'ha d'implantar un pla de xoc que permeti surt de la llengua catalana com cal dins les aules.
D'altra banda, reclamen una reducció de les ràtios a les aules per atendre l'alumnat amb necessitats especials.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que el seu departament aposta per la reducció de les ràtios i que, per això, diu, ha posat en marxa el pla d'infraestructures.
Les ràtios van parelles a unes millors infraestructures. Hi ha un pla d'infraestructures a 10 en vista que varen presentar el 2024 i que estan fent feina. I que estan fent feina molt clarament en noves infraestructures a les Illes Balears com mai s'havia fet. El que passa que venim de 8 anys d'inacció total de centres apuntalats i aquesta excel·lència que han rebut.
Les juntes de personal docent no universitari de Menorca i les Pitiuses també s'han concentrat davant les seus de les delegacions d'educació de Menorca i Eivissa.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Set i 10 minuts, la guerra a l'Orient Mitjà dispara a l'alça el preu de la bombona de butà als 16,35 €. És gairebé un euro més que el mes de gener, quan es va revisar per darrera vegada el preu. Tot i això, és un import més baix que el que pagàvem el mes de març passat.
El preu del butà revisa cada dos mesos i ha pujat des de la darrera revisió del mes de gener un 4,9%, que es tradueix en 80 cèntims per bombona. Els usuaris coincideixen en que pugi poc o molt és una necessitat que no poden evitar.
Que per un motiu tan absurd com és una guerra innecessari, tothom tingui que pagar puges d'energia i que no pots fer res. Estàs en les mans plegades. A veure quan se li passen les tonteries a en Trump i s'arregla tot, que passarà molt de temps, me'n pareix a mi.
Clar, m'estimaria més que no pujar, que l'estat de qualque manera mos ajudàs un poc amb aquest tema. Perquè cada dia puja més el barril de Brent i tot van concordant, si no. Entonces, pues, m'imagino que no té vistes de que baixin els preus, sinó al contrari, sinó que pugin.
Tot i aquesta pujada, el preu actual és 1,32 € més barat que el mateix mes de març de l'any passat. La pròxima revisió serà el 19 de maig.
Un preu, el de la bombona de butà, que es calcula a partir del preu de transport de mercaderies, les matèries primeres i l'evolució del tipus de canvi. Puja el butà, el combustible, i en 15 dies ho farà la cistella de la compra amb pujades palpables. És la previsió que ha fet en una entrevista a l'informatiu matí la presidenta de les cooperatives agroalimentàries, Jerònima Bonafó.
Tal vegada no farà falta repercutir, però si aquesta situació s'allarga, serà insostenible. Vull dir que sense cap dubte, no te vull dir 15 dies, però en un mes s'encarirà. No quedarà més remei, no s'encarir, es repercutir els cots.
Davant d'aquest escenari d'increment de preus, el govern espanyol detallarà divendres el seu pla de resposta al conflicte a l'Orient Mitjà, mentre aquí, a les Balears, l'executiu de Marc Proens l'aplicarà després de les mesures de la Unió Europea i Espanya. Al Parlament, l'oposició ha retret al govern la tardança a l'hora d'aplicar mesures davant l'escalada de preus. L'Esquerra ha criticat que dues setmanes i mitja després de l'inici del conflicte encara no s'hagi pres cap decisió per frenar l'encariment del combustible i de la senalla de la compra. Marta Puyalto.
Una sessió en la que, a més, el PSIP ha qüestionat de forma reiterada que la presidenta del govern, Marga Proens, sigui de viatge a la República Dominicana en plena crisi. Iago Negueruela ha insistit que el govern és equidistant respecte a la guerra. El vicepresident Antoni Costa s'ha mostrat contundent en contra del conflicte bèl·lic i ha defensat que la presidenta continua amb la seva agenda institucional.
Cuando todo sube, Proens se va al Caribe. Cuando se bate récords de gasolina en esta comunidad autónoma, Proens se va al Caribe.
És vostè, sincerament, lamentable.
La presidenta del govern de les Illes Balears, Marga Proens, està seguint la seva agenda com a presidenta.
Què feia la secretària d'Estat el dilluns de matí, no fent de secretària d'Estat, fent una roda de premsa del Partit Socialista?
No a la guerra. Por ilegal. Por las muertes que causa, por las consecuencias que produce.
Vuelva, señora Proens, dirija la comunidad autónoma.
Gracias.
En el Caribe, no se dirige nada.
Aquest govern diu no a la guerra. I no a la demagogia de Pedro Sánchez i el Partit Socialista a nivell nacional.
Vox, Més per Mallorca i Més per Menorca han reclamat la concreció de mesures per fer front a les conseqüències de la guerra sense esperar decisions del govern d'Espanya o de la Comissió Europea. Són Sergio Rodríguez, de Vox, i els ecosobiranistes Ferran Rosa i Josep Castells.
Que han a poner pancartas y eslóganes y no hacen nada para rebajar el IVA de los productos básicos, nosotros esperamos una reacción importante enérgica, consecuente i, lògicament, la medida de sus possibilitats del govern de les Illes Balears.
Perquè pugen els preus dels aliments i la senyora Fernández no fa absolutament res per protegir les famílies. Perquè puja el seu Uribor i el senyor Costa no fa absolutament res per protegir la gent que paga una hipoteca.
Deixi de passar la pilota als altres. Deixi de dir que vostè reclama. No, no, vostè no està aquí per reclamar. Vostè està aquí per respondre les preguntes de l'oposició. I l'oposició el que li demana és quines mesures pensen prendre vostè.
Costa acusa l'oposició de generar una confrontació artificial i assegura que el govern treballa per tenir una diagnosi clara de la situació abans d'actuar. Diu que es desplegaran mesures a curt, mitjà i llarg termini.
Avui encara és pront per parlar de mesures. En primer lloc, perquè el que toca és escoltar a tots els sectors econòmics per a partir d'aquí tenir una radiografia clara que ens permeti actuar amb precisió.
El vicepresident ha detallat que l'executiu pot intervenir en àmbits com els impostos, la despesa pública i la via legislativa.
Al·lusions sentíem a la sessió de control al govern al viatge de la presidenta a la República Dominicana, on des d'allà ha reivindicat el sector turístic balear. Ho ha fet a la participació en la seva intervenció al Fòrum Dones d'Impacte. I més qüestions, perquè sobre la guerra a l'Iran, el president del govern central, Pedro Sánchez, compareixerà divendres, serà després del Consell de Ministres extraordinari, per explicar el seu pla de xoc contra les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Es focalitzarà a limitar l'impacte de la pujada del preu del combustible i l'electricitat, segons ha confirmat avui la ministra portaveu, Elma Sáenz.
El govern espanyol ultima les mesures després de reunir-se amb els agents socials, els sectors més afectats i els diferents grups polítics. Hi haurà iniciatives a curt i llarg termini per protegir empreses i treballadors, com ja es va fer, ha dit Sáenz, durant la pandèmia i la guerra d'Ucraïna. Aquesta vegada el pla se centrarà a minimitzar el cost energètic i elèctric que ha causat l'atac amb mesures fiscals que el president Sánchez explicarà aquest divendres.
La societat espanyola sabe que somos un gobierno en el que se puede confiar, porque somos creíbles, porque tenemos experiencia en responder a lo urgente sin olvidar lo importante. Porque el gobierno responde con eficacia, como lo hemos hecho siempre.
Aquest paquet de mesures estarà enfocat en els sectors del transport, la logística, el camp, la pesca o les indústries més intensives en ús d'energia.
A l'espera de concretar aquestes mesures, el Consell de Ministres d'avui, de caràcter ordinari, ha aprovat alliberar els 11,5 milions de barrils de petroli que pertoquen a Espanya dins l'acord assolit per l'Agència Internacional de l'Energia per frenar l'escalada de preus per mort de la guerra i el tancament de l'estret d'Hormuz.
Aquesta és l'alliberació més gran de la història per garantir l'abastiment de tots els països membres. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha destacat la importància d'aquests plans i ha assegurat que l'Estat està més preparat que altres regions d'Europa.
Estos datos son un reflejo de la apuesta que hemos hecho por la modernización y la transformación de nuestra economía, al igual que de la respuesta eficaz que hemos ido dando a las distintas crisis que se han ido sucediendo en los últimos años. Vemos cómo el crecimiento acumulado de España con respecto a las economías de nuestro entorno desde el año 2019 destaca.
El pla del govern també acollirà mesures socials com la impossibilitat de tallar la llum al gas a les persones més vulnerables, un punt que també es va aplicar després de la invasió de Rússia a Ucraïna. Cuerpo també ha donat a entendre que el pla no inclourà mesures relacionades amb l'habitatge, tot i les peticions de Sumar i altres socis parlamentaris.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que l'OTAN ha comès un error absurd en no donar-li suport per garantir la seguretat a l'estret d'Hormuz bloquejat per la guerra de l'Iran.
Trump ha reiterat que els Estats Units no necessiten gaire ajuda per dur a terme aquesta missió, tot i que ha recalcat que la situació a l'Iran és una prova per a la capacitat dels països de l'OTAN. Estic decebut, ha dit Trump, perquè hem gastat bilions de dòlars al llarg dels anys i aquesta és una de les raons per la qual tenim dèficit. Trump també confia que ben aviat aquest enclavament estratègic sigui segur per a la navegació.
Tot això quan el director del Centre de Contraterrorisme dels Estats Units ha anunciat la seva dimissió. Ho fa per discrepàncies, diu, en la guerra a l'Iran. Assegura que no ho ha justificat el conflicte, que atribueix a la pressió d'Israel i al seu influent lobby als Estats Units.
En una carta dirigida a Trump, l'insta a canviar de rumb i a traçar un nou camí per als Estats Units i explica també que l'Iran no suposava una amenaça imminent per al país.
Israel assegura haver mort el cap de seguretat de l'Iran i home fort del règim, Ali Larijani. Era l'objectiu de més rang després de la mort de l'ayatolà Khamenei. De moment, a Teheran no ha fet cap confirmació oficial.
En la mateixa operació també hauria mort el cap de la milícia paramilitar Basij, que s'encarrega de la repressió al país persa. L'exèrcit israelià afirma que ha executat una operació aèria a gran escala contra punts estratègics a Teheran. Diu que ha llançat múltiples projectils sobre instal·lacions d'intel·ligència, casernes de la milícia Basij i bases destinades a emmagatzemar drons i míssils balístics. Per la seva banda, l'Iran continua controlant l'estret d'Hormuz i avui ha tornat a disparar sobre un nou cisterna.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Cop contra el narcotràfic al barri de Sapenya, al centre d'Eivissa. La Policia Nacional ha desmantellat un grup criminal que es dedicava al tràfic de drogues. Dels 10 detinguts, 3 han ingressat a la presó i els altres 7 han quedat en llibertat a mesures cautelars. Esther de Miguel.
L'operació es va dur a terme el passat 12 de març. La brigada de la Policia Nacional de la UDICO va escorcollar 4 habitatges. Un d'ells era utilitzat com a centre logístic des d'on es proveïa la resta. A ells s'hi atracaven persones toxicòmanes que actuaven com a transportistes de la droga a la resta de punts de venda. En aquests immobles es produïa un flux constant de compradors, sent habitual que les persones que acudien a adquirir les dosis consumissin la substància a l'interior dels propis domicilis. En total, els agents han intervingut 1 quilogram de substàncies estupefaents, 630 grams de cocaïna i 115 grams d'heroïna. També es van emportar una escopeta i diferents armes blanques. L'operació s'ha saldat amb 10 persones detingudes, una dona i 9 homes, d'origen espanyol d'entre 18 i 48 anys.
I decretada presó provisional per als 2 ciutadans britànics detinguts per intentar segrestar diumenge passat una dona de 60 anys a Son Ferriol, a Palma. Avui han declarat davant del magistrat després d'intentar introduir la força dins el seu cotxe a la víctima, que esperava un familiar a prop d'una rotonda. El seu marit i un testimoni ho varen evitar.
Quan els agents arribaren al lloc dels fets, varen trobar la víctima visiblement afectada i en diverses contusions, però acompanyada ja del seu marit i diversos testimonis, cosa que va fer que la parella que va intentar segrestar-la fugís. Els testimonis varen oferir una descripció dels dos presumptes autors i diversos agents varen començar una batuda per la zona mentre la dona sexagenària era traslladada a l'hospital. Finalment, la Policia Nacional va aconseguir localitzar i detenir els dos sospitosos com a presumptes autors de temptativa de detenció il·legal.
I segons els metges forenses que varen fer l'autòpsia a la nounada, abandonada en un contenidor a Porto Cristo l'any 2023, la menuda, que tenia entre 26 i 27 setmanes, va néixer amb vida, però amb mínimes expectatives de vida. Per a la mare i el seu cunyat, la Fiscalia sol·licita la presó permanent revisable per als presumptes autors d'un delicte d'assassinat.
També han declarat la parella i exparella de la principal acusada, que han dit que no sabien res de l'embaràs. Per la seva part, la ginecòloga de guàrdia que va atendre la mare a l'Hospital de Manacor 2 dies abans dels fets ha afirmat que va arribar per dolors menstruals, però que després d'explorar-la va determinar que en realitat estava embarassada. Són Ana Belén García y María Inés Fernández, dos de las parets que han declarado en la vista oral.
Era un feto viable, no se observó ningún tipo de malformación a priori durante el examen. No era una muerte intraútero, quiere decir que había llegado con vida, lo habían podido observar con vida.
Si hubiera contado con una asistencia médica necesaria en el momento del parto y no se hubieran tenido las lesiones perimortem del traumatismo, posiblemente la posibilidad de supervivencia hubiera sido bastante alta.
Per altra banda, el metge Francisco Javier Rubio ha dit que la nounada tenia poques possibilitats de sobreviure.
La placenta se desprende del útero materno y deja de pasarle oxígeno al feto. Ese niño está condenado. Ese feto está condenado. No tiene viabilidad. No tiene viabilidad porque sus pulmones fueron inmaduros. Prueba de ello es que no se expandieron.
Aquest és el segon judici que té lloc a l'Audiència Provincial amb un tribunal jurat, després que el primer fos anul·lat l'any passat pels dubtes sorgits en relació amb la titulació d'un pèrit.
I continua la recerca des de l'aire per part de Salvament Marítim de dues barques amb 44 migrants a bord que varen sortir des del nord d'Algèria la setmana passada en direcció a les Illes Balears.
En les embarcacions hi viatjaven quatre menors d'edat, segons ha informat l'ONG Alarm Phone. De moment, els efectius de Salvament Marítim asseguren que no va trobat cap barca a la deriva ni restes de cap naufragi al sud de l'arxipèlag i afirmen que alertaran els navegants de la zona perquè puguin cooperar en el dispositiu. A més, esperen disposar aviat de mitjans aeris de Frontex, ja que fins ara, segons l'Agència Europea, no n'hi havia de disponibles. Ho explica José Ramón Crespí, el cap de Salvament Marítim de les Illes Balears.
L'única informació que ens dona l'ONG és el punt de partida i des d'aquí que s'aperta el contacte a l'embarcació. Per tant, és una recerca molt complicada. Hi ha quasi 250 quilòmetres entre Argelia i les Illes Balears en línia recta i a més, hi ha diferents rutes. Per tant, és una extensió molt grossa.
I l'any passat es varen registrar a les Balears gairebé un miler de denúncies, de les quals el 73% corresponien a menors d'edat, segons un informe publicat pel Ministeri de l'Interior.
En el conjunt de l'Estat, les forces de seguretat investigaren unes 25.000 denúncies, un 5% manco que el 2024. En acabar el 2025, a les Balears continuaven actives 336 de les denúncies formulades, això és el 35% de les presentades durant tot l'any.
Aquest és un informe fet pel Ministeri de l'Interior sobre persones desaparegudes de l'any 2025.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
La segona jornada de vaga de metges ha obligat a cancel·lar 75 operacions i més de 4.000 proves i consultes als hospitals i centres d'atenció primària de les Balears. Recorden que els facultatius protestaran una setmana cada mes fins a l'agost per reclamar un estatut marc que reculli les seves particularitats com a col·lectiu.
Tot això mentre la ministra de Sanitat, Mònica García, lamenta que els metges en vaga optin pel conflicte i no per l'acord. La ministra ha defensat tota la feina que hi ha darrere de la reforma d'aquest estatut marc, que ja té el vistiplau majoritari dels sindicats. També ha recordat la ministra que la reforma d'aquest document era una exigència de tot el sector després de més de 30 anys de vigència.
Más de 60 reuniones con las reuniones con el ámbito de la con el ámbito legítimamente representativo de todos los profesionales, más de 25 reuniones con los integrantes del comité de huelga, dos acuerdos y múltiples preacuerdos, y este resultado, insisto, no es patrimonio del ministerio, esto es lo que vamos a dejar, lo que espero que podamos dejar a las siguientes generaciones, y esta es una primera puerta que hay que abrir.
Segons el sindicat mèdic Cimeval, el seguiment de la vaga a les Balears s'ha mantingut estable respecte ahir i amb un impacte assistencial important. Als hospitals s'ha registrat de mitjana un 75% de seguiment, mentre que els centres d'atenció primària ha arribat gairebé a un 50%.
I gairebé 200 persones s'han examinat per obtenir el permís de conducció de taxis que atorga l'Ajuntament d'Eivissa. Segons l'Associació de Taxistes de Vila, no basten per cobrir la demanda que hi ha al sector i tots els que superin aquesta prova sortiran en feina. Ana Fernández.
Proves d'anglès, català i coneixements locals són les que han de superar els 186 candidats que s'han presentat avui al permís municipal d'autotaxi d'Eivissa. Escolta'm el regidor de mobilitat, Rubén Sousa.
Los niveles tanto de catalán como de inglés son básicos, de comprensión básica, y luego pues la tarde pues sí que hay un poco, es una prueba general, que hay un apartado de normativa, otro de cultura general.
Una temporada que per als taxistes es presenta amb incertesa i en la qual la demanda de conductors de taxi continua sent major que la disponibilitat de gent per treballar. És Mariano Torres, president de l'Associació de Taxistes d'Eivissa.
Demanda de choferes hay mucha, más de 180 seguro. Sí, yo creo que todos ellos tendrían plaza si quieren.
Els exàmens s'han fet avui al recinte firal d'Eivissa i els candidats esperen poder estrenar-se com a xòfers aquest estiu.
Voy a intentar ver si me saco lo del taxi y que es una gran oportunidad para trabajar.
En la isla es algo que tiene bastantes oportunidades.
Yo creo que sí, que está de moda y es tendencia.
Unes proves que es fan a cada municipi abans de la temporada i que tenen una vigència de 5 anys per als conductors.
I més qüestions per la mare de Menorca, perquè la Federació d'Associació de Veïns de Menorca continua la pugna contra el projecte de reforma de l'enllaç a doble nivell davant del jaciment de Rafal Rubí a la carretera general.
L'entitat ha presentat un recurs d'alçada en què argumenta que s'incompleixen diversos articles del Pla Territorial Insular i de la Llei Reserva de Biosfera relacionat amb la protecció del paisatge i patrimoni. També s'hi exposa que existeixen alternatives amb manco impacte paisatgístic i que l'adjudicació de les obres té deficiències perquè no s'hi incorporen criteris socials i ambientals que són obligatoris. Gonçal Seguí és el president de la Federació d'Associacions de Veïnats de Menorca.
A partir de 4 o 5 articles del PTI que incompleixen la llei de reserva de biosfera, que també contempla que tots els paratges que tenen un interès patrimonial o el que sigui s'han de preservar, són els qui nosaltres, bueno, ens basem en el recurs d'alçada per demanar que es revisi, que s'aturin les obres i que es revisi tot l'expedient.
El GOP també va presentar un recurs d'alçada en el mateix sentit, però el Consell el va desestimar perquè considerava que la presidenta de l'entitat, que era qui havia firmat el recurs, no estava prou legitimada per representar la voluntat de l'entitat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern promet que l'exempció del català no afectarà l'atenció dels ciutadans i assegura que els docents que no acreditin el coneixement de la llengua pròpia no podran consolidar la plaça.
Segons el conseller Antoni Vera, l'exempció pactada per PP i Vots només s'aplicarà en places en què no es presenti cap candidat, com en algunes especialitats d'FP, ESO o batxillerat a les Pitiuses o Menorca.
No arribaràs a tenir la teva plaça en propietat, diguéssim, en un centre educatiu, en el centre que tu vols, fins que no acreditis el coneixement de català. Se trata de places docents molt concretes que en aquest moment no cobrim.
L'exoneració també s'aplicarà en algunes categories de personal laboral amb molt pocs candidats i que no estiguin de cara al públic. Així ho ha detallat l'executiu durant la sessió al Parlament, on els grups d'Esquerra li han retret que hagi cedit a les exigències de Vots.
I el preu de la bombona de butà s'encareix pel conflicte a l'Orient Mitjà i supera els 16 euros. És gairebé un euro més que el mes de gener, quan es va revisar per darrera vegada el preu.
El combustible, l'electricitat i el butà ja és més car, mentre que el preu de la senalla de la compra pujarà d'aquí a 15 dies, segons les previsions de les cooperatives agroalimentàries. El govern espanyol ha aprovat alliberar 11 milions i mig de barrils de petroli que pertoquen a Espanya per frenar aquesta escalada de preus. Això quan el director del Centre Nacional contra el Terrorisme dels Estats Units ha anunciat la seva dimissió per discrepàncies amb la guerra a l'Iran.
I la Policia Nacional ha desmantellat un grup criminal que es dedicava al tràfic de drogues al centre d'Eivissa.
Dels 10 detinguts, 3 han ingressat a la presó i els altres 7 han quedat en llibertat amb mesures cautelars. En total, s'han intervengut 630 grams de cocaïna i 115 grams d'heroïna en l'escorcoll de 4 habitatges.
Els forenses afirmen que el nadó llançat a un contenidor a Porto Cristo va néixer viu, però amb una esperança de vida de pocs minuts.
Els experts han apuntat en el judici que té lloc a l'Audiència Provincial que només hauria estat viable en un hospital amb més recursos, mentre que les lesions indiquen que es produïren en el nadó quan el nadó encara era en vida, tenia vida. Segons el metge Francisco Javier Rubio, la nounada tenia poques possibilitats de sobreviure.
La placenta se desprende del útero materno y deja de pasarle oxígeno al feto, ese niño está condenado, ese feto está condenado. No tiene viabilidad. No tiene viabilidad porque sus pulmones fueron inmaduros. Prueba de ello es que no se expandieron.
I la segona jornada de vaga de metges, de què més deixa 75 operacions suspeses i més de 4.000 proves i consultes als hospitals i centres d'atenció primària de les Balears.
Segons el sindicat mèdic Cimeval, el seguiment de la vaga es manté respecte de les anteriors jornades. Els facultatius protestaran una setmana cada mes fins a l'agost per reclamar un estatut marc que reculli les seves particularitats com a col·lectiu.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
El capità del Reial Mallorca, Antonio Raillo, creu que l'arribada de Martín de Michelis, Xisco Ribas, ha anat bé a l'equip.
La plantilla mallorquinista ha realitzat avui de matí el segon entrenament de la setmana per preparar la visita a l'Elx de dissabte. En vista aquest partit contra un rival directe, el tècnic del Mallorca ha programat una setmana sense descans i amb una sessió diària fins divendres. L'equip visitarà l'estadi Martínez Valero amb un canvi de dinàmica i de resultats. En Martín de Michelis a la banqueta han sumat 4 punts de 6 possibles. El capità Antonio Raillo va parlar just d'això i vespre el programa Línia de 5 d'IV3 Televisió.
Creo que es evidente que el equipo, esa renovación, ¿no?, le ha sentado bien, ¿no? No te digo porque Jacob va a trabajar a mal, ni mucho menos, sino porque al final es como un cambio de dinámica, hace que todo el mundo apriete el culo, ¿no?, hablando mal, y se generen cosas diferentes. Que la dinámica del cambio de entrenador pues te genere ese aliciente que va más allá en el sentimiento que en la táctica.
Després de la victòria contra l'Espanyol a Son Moix, que permet a l'equip sortir de la zona de descens, el Mallorca vol allargar el moment dolç sumant 3 punts més dissabte al Martínez Valero. Precisament l'Elx és ara l'equip que marca la zona de descens amb 26 punts i en cas de guanyar els vermells es distanciarien a 5 de l'equip alacantí. Tot i aquesta possibilitat, Raillo avisa que fins al darrer moment no hi ha res segur.
Sí, pero no cuenta eso, cuenta al final de temporada. Nos podemos acordar todos muy bien del año que nos salvamos con Aguirre en Pamplona, que el Granada celebraba cuando ganó en su casa el Bilbao a falta de 2 jornadas, 4 puntos por encima de la salvación y al final cayeron ellos, ¿no? Lo que cuenta es la jornada 38, que está posicionado por encima de los 3 de descenso.
I a banda d'això, avui migdia el club ha presentat Mallorca Football Park, un nou espai lúdic ubicat al fons sud de l'estadi de Son Moix, que compta amb 1.500 metres quadrats, amb pistes de futbol, futbol tennis, bàsquet i diverses activitats per a totes les edats. L'objectiu és convertir-lo en un punt d'encontre per a tot el mallorquinisme. Just allà el cap de negocis, Alfonso Díaz, també ha parlat de Martín de Michelis.
Tanto la experiencia como jugador, como entrenador, pues ves esos estándares que tiene, ¿no?, y que ha traído con todo su equipo, pues de esa garra argentina, ¿no?, que siempre viene bien en el fútbol, y luego esa metodología alemana, ¿no? Y yo creo que tanto en Osasuna como ayer o el fin de semana contra el Español, pues el planteamiento es claro, que es ir a tener el balón y ir a ganar los partidos. Él está encantado, ¿no?, con el club, con lo que ha visto hasta ahora del club, y ojalá que salga todo bien y podamos estar juntos.
A més, la jornada 28 es va tancar i vespre a Vallecas en l'empat a un gol entre el Rayo Vallecano i el Llevant. I recordam que l'Elx Mallorca el podreu seguir en directe aquí, a IV3 Ràdio. I avui es decidiran els primers classificats per als quarts de final de les Champions. A les 9 del vespre, el Real Madrid cercarà la classificació per aquesta ronda contra el Manchester City a l'Etihad Stadium, a l'avantatge del 3-0 aconseguit el partit d'anada. El tècnic madridista té la baixa de Mendy, mentre que Kylian Mbappé esperarà la seva oportunitat des de la banqueta. Escoltant l'entrenador Álvaro Arbeloa.
Con la misma humildad, el mismo sacrificio, el mismo compromiso y tuvimos en la ida incluso más, porque este campo sabemos que no es nada fácil, así que con esa mentalidad es la que tenemos, ¿no? No podemos salir con otra mentalidad que no sea salir a ganar ese partido.
Demà serà el torn del Barça i de l'Atlètic de Madrid. Els blaugranes, en l'empat a 1 de l'anada, rebran el Camp Nou al Newcastle i els matalassers, amb el 5-2 a favor, visitaran el Tottenham. En futbol base es va presentar ahir la novena edició de la Santa Ponça Cup. Reunirà 96 equips i uns 1.500 jugadors des del dia primer fins al 5 d'abril a Santa Ponça, Peguera i Son Caliu per disputar un dels tornejos més reconeguts del futbol base nacional i internacional. Escoltant Tomàs Ibert, un dels directors d'aquest torneig.
La veritat que molt il·lusionats, un any més, i veure més si tot mos bé, sobretot que hi hagi tranquil·litat i que disfrutin els lots. Que ve moltíssima de gent, estem xerrant de passen entre 4 i 5 mil persones, que no hi hagi cap problema, sobretot, repeteix que això és una festa pels lots, que disfrutin ells, i això és el més important i el que mos preocupa. Guany tenen en compte que venen les canteres més importants, bé, Barça, Atlètic de Madrid, Juve...
L'Illa Illes Balears Palma Futsal ja coneix el seu rival de semifinals de les Champions. L'Étoile Levallois serà el rival a batre per disputar una nova final de la màxima competició europea. El sorteig, duit a terme avui matí, ha volgut que el Palma s'enfronti a l'equip francès, a qui ja va guanyar en el primer partit de la primera fase de la competició europea per 1-2 el passat mes d'octubre. La semifinal es disputarà el divendres 8 de maig a Pesaro, Itàlia, i si el Palma arriba a la final, s'enfrontarà al Cartagena o l'Sporting de Portugal. Escoltam el jugador del Parma, Ernesto, valorant el rival.
Todos los partidos de la Champions son muy complicados, pero ahora nos toca los franceses. La equipa está muy preparada y yo creo que llegamos preparados y listos para más una final de la Champions.
Mentrestant, l'equip continua preparant la Copa d'Espanya. El Palma debutarà en aquesta competició divendres a les 6 contra el Manzanares, una eliminatòria que podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. I en aquest moment a l'Auditorium de Palma s'està celebrant la 24a Gala de l'Esport del Consell de Mallorca, la qual es reconeixeran 317 esportistes d'entre 6 i 16 anys que han assolit més de 400 podis en competicions esportives nacionals i internacionals. Escoltant Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca.
Per fer un reconeixement a tots els grans campions que tenim dins l'illa de Mallorca, que ja són referents a nivell nacional, però també a nivell internacional. 317 esportistes de l'esport base de Mallorca sortiran damunt l'escenari i les farem aquest homenatge, que demostra que a Mallorca tenim una gran cantera i, sobretot, un present i un futur.
També s'atorgaran 4 premis especials. Premi Valors als àrbitres de primera, Premi Centenari a la Federació de Futbol de les Illes Balears, Premi Trajectòria al trotador Joan Antoni Riera es Boveret i Premi Excel·lència a l'Illes Balears Palma Futsal.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
I en el seu viatge institucional, la presidenta del govern, Marga Proens, ja és a la República Dominicana. Allà hi ha tingut el seu primer acte institucional fa uns minuts. Ha participat en el fòrum Dones d'Impacte, una trobada en què s'ha posat en valor el lideratge femení en la transformació del sector empresarial i turístic.
Proens ha destacat el talent i la capacitat de les dones per afrontar els reptes actuals del turisme i ha remarcat la importància de reforçar la col·laboració entre les administracions públiques i les empreses per consolidar un model econòmic més sostenible i competitiu.
El reto es gestionar el éxito. Gestionar el éxito para que el turismo sea sostenible en el tiempo, para poder seguir viviendo del turismo, para que el éxito turístico, como bien decíais, se traduzca en el bienestar de los residentes y también en mejorar la experiencia turística del que nos visita.
I la Comissió Mixta Congrés-Senat sobre la insularitat ha rebutjat una proposta del grup socialista que cercava forçar el govern a aplicar la limitació de preu de lloguer a les Balears, una opció que permet la llei d'habitatge estatal però que han d'aplicar els executius autonòmics als municipis que ho sol·licitin.
El senador socialista José Ilá assegura que la limitació de preus de lloguer seria una solució senzilla i immediata que donaria un alè als ciutadans. Critica que el govern de Marga Proens bloqueja les solucions i no presenta alternatives efectives.
Y no vale pedirlo por favor, que ya también es vergonzoso que un conseller de vivienda diga en el Parlament
que pide, por favor,
estoy leyendo,
a los propietarios y promotores que no suban desorbitadamente los precios. Por favor. ¿Y para qué gobiernan? Tomen medidas, tienen el BOIP. No pidan, por favor, este drama que estamos viviendo en las islas.
El diputat de Sumar Més, Vicenç Vidal, li ha donat suport, però ha demanat més mesures. I és que ha criticat que tant PP i Vots com el PSOE hagin rebutjat al Parlament una proposició de llei per restringir la compra d'habitatges a no residents a les Balears com impulsen a les Canàries.
La situació és molt grave i necessita mesures fortes, potentes, com fou la planteada per Més per Mallorca, la Llei de Garantia d'Ús Residencial i No Especulació. Una proposició de llei que ni el Partit Popular, ni el Partit Socialista, ni Vots quisieron discutir.
Ni PP ni Vots han donat suport a la moció socialista, critiquen que limitar preus de lloguer seria perjudicial i proposen altres solucions. Són Joan Mesquida, el diputat del PP, i Jorge Campos, de Vots.
Lo que funciona son los avales para los jóvenes de la compra de la primera vivienda. Son las deducciones fiscales para el ahorro, para que haya compra de la primera vivienda. Lo que funciona es la seguridad jurídica y lo que funciona es que acompañemos a la gente para que agilicemos los trámites en la construcción de viviendas.
La solución pasa por derogar la actual ley socialista de vivienda, fomentar que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler a través del incremento de bonificaciones fiscales a las rentas de alquiler de vivienda habitual, liberar suelo y reducir impuestos en la adquisición de suelo y en la construcción.
I petició unànime perquè Aena construeixi una torre de control nova a l'aeroport de Menorca. El PP ha duit la proposta a debat en la comissió mixta sobre insularitat del Senat. Ramiro López.
Aquest dimarts s'ha debatut a la Comissió Mixta d'Insularitat el nou document de regulació aeroportuària, el DORA, que preveu una inversió a Menorca de 170 milions d'euros. El Partit Popular ha presentat una moció a aquest document perquè no inclou cap projecte per fer una nova torre de control física. Escoltem a Cristóbal Marquet, senador del PP per Menorca.
¿Cómo puede ser que anuncien 170 millones de euros de inversión en el aeropuerto de Menorca y no se incluya la nueva torre de control? ¿Qué es la infraestructura más necesaria, la más retrasada y la que lleva décadas esperando?
El PSOE votarà a favor d'aquesta moció. El diputat Pepe Mercadal explica que l'actual torre té tants desperfectes que el més sensat és construir-ne una de nova, perquè el cost d'arreglar-la seria major. Cal recordar que es tracta de la torre de control aeri més antiga d'Espanya, data del 1969. Escoltem a Pepe Mercadal.
Puntualizar que no és per seguretat aèria. La seguretat aèria està garantizada. Sí és per seguretat laboral, per la gent que treballa en la torre.
Aena ha desestimat, finalment, el projecte de la torre de control virtual que va iniciar-se a Menorca fa 7 anys i en la que s'han invertit 4 milions d'euros.
I el Congrés votarà demà la reforma de la Constitució perquè Formentera compti en senador propi. Avui al Parlament, la diputada socialista Pilar Costa ha acusat el PP de trair l'Illa per haver presentat esmenes a la votació que previsiblement tirarà endavant.
Aquesta seria la quarta reforma de la Carta Magna per permetre que l'Illa de Formentera pugui triar el seu senador propi. Els populars han acusat el PSOE de fer demagògia i asseguren que tenen un compromís total amb la pitiusa del sud.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
José Ángel González, l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional, ha proclamat la seva innocència, ho ha fet a les portes del jutjat de Madrid, on estava citat per respondre a la querella per agressió sexual interposada contra ell per una subordinada.
La víctima també ha comparegut als jutjats i ha confirmat el seu relat. La defensa de l'exdau afirma que la inspectora ha actuat per gelosia, mentre que la defensa de la víctima afirma que els àudios deixen clara l'agressió que es va produir l'abril de l'any passat. Ella manté l'anonimat, per tant, no ha exposat el seu relat davant els mitjans de comunicació. En canvi, ell sí que ho ha fet.
Muchos de ustedes ya me han juzgado, me han condenado sin ninguna prueba, porque la prueba principal es el audio. Y esperemos que, gracias a Dios, con ese audio se puedan esclarecer los hechos y que salga la verdad adelante. Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. Odio por no haber conseguido las pretensiones que ella quería, pretensiones profesionales y personales.
González va renunciar al càrrec de màxim cap operatiu del cos el passat 17 de febrer, després de fer-se pública la querella.
I per a la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, no hi ha paraules per definir l'horror que es viu a Espanya en 13 dones assassinades enguany per violència masclista. Ho ha dit després de presidir la segona comissió de crisi d'aquest 2026, en què ha demanat a la Fiscalia i al Consell General del Poder Judicial que reincidents no puguin fer treballs per a la comunitat per computar condemnes per violència de gènere.
Redondo deixa en mans de la justícia, però considera que no poden tenir compensacions amb mesures a favor de la comunitat i, sobretot, demana que en complir les penes els vigilin els policies locals. Redondo també demana, així, als agents locals que s'incorporin al programa Biogen en la complicitat de tots els municipis.
Una de las funciones de las policías locales en el sistema Biogen es hacer el seguimiento y la monitorización de estos agresores reincidentes una vez que son puestos en libertad. Por lo menos tengamos en cuenta dónde están, qué están haciendo y hagamos ese seguimiento y monitorización que, bueno, de alguna manera también impida que se les facilite la agresión.
Redondo insisteix que el sistema Biogen salva vides cada dia perquè té monitorats més de 100.000 potencials assassins i demana a totes les institucions que s'hi impliquin.
Recordar que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere. És gratuït i no deixa rastre si s'esborra del registre de telefonades. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a demanar a Vox que torni a la taula de negociació per pactar els governs autonòmics d'Extremadura, Aragó i Castella i Lleó. El líder del PP diu que no es pot arribar a maig sense cap solució.
En una entrevista a Es Radio, Feijóo ha afirmat que Santiago Abascal té actitud d'adolescent.
Si el PP tiene el doble de votos que tú, y si el PP a veces tiene en alguna comunidad el triple de escaños que tú, es que es antidemocrático el imposibilitar que ese partido gobierne, sobre todo si tú eres una alternativa al sanchismo, como dice Vox, que sigue siendo, ¿no? Tanto el planteamiento es un planteamiento, en mi opinión, de adolescente.
La portaveu parlamentària de Vox, Pepa Millán, ha contestat a Feijóo que ells no negocien en entrevistes o rodes de premsa, exigeixen ser decisius en els governs autonòmics i una negociació discreta.
Queremos una negociación donde se sienten las bases para un acuerdo de gobierno estable, duradero, sobre la base del cumplimiento de una serie de medidas que van a ser negociadas una a una, con plazo y con garantías de cumplimiento. Y cuando eso se lleve a cabo y el Partido Popular quiera negociar de forma seria, entonces ya hablaremos de qué cuota de responsabilidad tiene cada uno en el gobierno y hablaremos de fechas.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Creix el nombre de municipis amb normatives per poder aparcar davant els quals a Mallorca ja en són una desena. El darrer ha estat Costitx. L'objectiu és posar solucions als problemes d'aparcament. A totes les Illes Balears ja són 28 els municipis que tenen més vehicles que habitants.
Santanyí té gairebé 16.000 vehicles a motor i 13.000 habitants, per tant, més d'un vehicle per resident. Joan Gaspar Guiló és el regidor de policia de Santanyí.
Som un municipi com pap per 13 pobles diferents, allà on els serveis estan concentrats més a la part de Caladó i a la part de Santanyí.
El parc creixent de vehicles i el mercat setmanal més exitós de la part forana animaren l'Ajuntament a permetre aparcar els cotxes d'una mateixa unitat davant els guals dels habitatges unifamiliars.
Era una reivindicació també de tots els nostres veïnats, es podrà tenir una mesura que complementàs l'oferta dels aparcaments dissuasoris i sobretot en els moments de la temporada turística.
En 2 anys d'aprovació s'han concedit 160 autoritzacions.
Que ara s'estiu que tenim un problema greu d'aparcament, jo crec que és una bona solució.
I clar que aquí per aparcar és un fenomen, no? I almenys no fotem exposta a una altra.
Està molt bé, per la família i per Vados, està molt bé.
L'Aro, també desbordat de cotxes, va aprovar la mesura l'any passat i ha concedit 15 autoritzacions. Llorenç, per allò, és el batle d'aquest municipi.
fet de que les cases de cada vegada se facin més petites i pot ser cases grosses se divideixin, d'un això, que hi viuen més persones i, per tant, hi ha més vehicles, perquè també l'alternativa de mobilitat és complicada a segons quins municipis com el nostre.
I l'Hospital Mateu Orfila de Maó millora el servei de diagnòstic a través de la implementació de la nova tecnologia de patologia digital i l'adquisició d'escàners d'alta capacitat. Amb aquest sistema permet visualitzar les imatges en alta resolució i compartir-les fàcilment a la xarxa sanitària i als especialistes, en la qual cosa es millora la coordinació del servei.
També permet consultar casos d'altres hospitals, compartir segones opinions i, per tant, agilitzar diagnòstics complexos. Aquest servei és especialment rellevant en la detecció i caracterització del càncer. A Menorca, l'activitat del servei d'anatomia patològica ha crescut els darrers anys. El 2020 es varen fer 8.000 estudis diagnòstics, mentre que el 2025 la xifra va arribar gairebé als 13.000. Aquesta àrea de l'Hospital Mateu Orfila també s'ha reforçat en la contractació d'un nou facultatiu per augmentar fins a 4 la plantilla que dirigeix el doctor Noel González Ortega.
Podemos compartir los casos con otros hospitales, trabajar en red y obtener diagnósticos más precisos, seguros y rápidos. Y lo mejor es que esta tecnología nos abre las puertas para incorporar herramientas de inteligencia artificial que seguirán mejorando nuestro trabajo.
I descoberta clau al castell de Santa Àgueda de Ferreries, la coneguda com a Casa d'Armes era en realitat una porta d'accés al castell i no un espai militar. La intervenció feta pel Consell també ha permès consolidar un edifici molt deteriorat.
La porta d'entrada al castell l'han revelat els treballadors arqueològics en el marc d'una intervenció de més de 270.000 euros. L'espai estava molt deteriorat, amb un risc estructural important. Les obres han permès consolidar murs, reforçar la volta i recuperar la coberta. A més, els experts apunten que es tractaria d'una entrada en funció defensiva. El següent pas és fer-lo visible. Ho explica l'arqueòleg Carlos Salort.
Llavors, ara el que ens toca és recepcionar tota la informació que hem anat passant a diferents especialistes, materials ceràmics, materials ossos de bèsties, d'animals, datacions radiocarbòniques. Per als amants del castell de Santa Àgueda, com a mínim, serà una cosa nova i un conjunt de dades importants.
6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. La 16a edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest la darrera setmana de juliol es posa en marxa i ho fan la millor companyia amb Errol Flynn de Festa, Somrient des de l'aigua del Port de Palma, allà on havien acabat l'anfitrió i la majoria de convidats d'una de les seves festes llegendàries. L'estrena de Hollywood, quan les estrenes eren més estrelles que mai, és la imatge del cartell que també ret homenatge a Sandra Martínez a l'extraordinària tasca documental de Casaplanes.
I que és només un exemple de l'enorme feina testimonial documental de Josep Planes Montanyà, l'home que va fotografiar la Mallorca que s'obria al turisme i les estrelles que cercaven a l'illa la tranquil·litat i un anonimat relatiu que els permetés viure. Un d'ells fou Errol Flynn, el Robin Hood de l'època més daurada del cinema d'estudis.
Organizaré una revuelta. Tendréis muerte por muerte. Y no descansaré hasta que todos los sajones del condado se alcen libres y puedan luchar por su rey Ricardo.
¿Terminasteis?
Estrella en declivi, amb greus problemes d'alcoholisme, Flynn va recalar a Mallorca i el Zaca, el seu vaixell, esdevindria escenari de tot tipus d'accessos, accessos que es transformarien en llegenda. I allà hi era la càmera de Planes Montanyà. Ho recordava ell mateix d'aquesta manera en un documental de Televisió Espanyola.
Això era un sopar que va convidar una sèrie d'amics i va acabar de ver les 3 de la matinada amb tothom a l'aigua. L'únic que es va liurar de caure a l'aigua vaig ser jo i em va venir ben just.
Al arribar a Mallorca
I tot això, aquest glamour, aquest moment de Mallorca com a escenari de visites i residències extraordinàries, Chaplin, Grace Kelly, s'ha tingut molt en compte en el moment de la tria per la identitat gràfica del festival, que l'any passat va protagonitzar Miquel Adrobé. Ens ho explica Jaume Ripoll, que és el director de l'Atlàntida.
Crec que amb aquest tribut en Josep Planes, el festival recupera o retorna
aquesta imatge poderosa del cinema clàssic, que és un cinema que també servirà en aquesta setzena edició.
El festival forma part de la Fundació Casaplanes, que acull amb alegria i expectació la tria d'una de les seves imatges per l'Atlàntida. Aleli Millerman és la directora.
Casaplanes conserva un archivo de más de 3 millones de reportajes de la historia de las Islas Baleares desde finales del siglo XIX hasta casi los 2000. Actualmente el archivo se encuentra en un estado deficitario de conservación y catalogación y es por eso que es una mina de tesoros todavía por descubrir.
Per al director de l'Atlàntida, a més, aquesta imatge de Rolf Flynn és també tota una declaració d'intencions perquè el festival connecti patrimoni visual, cultura cinematogràfica i memòria col·lectiva del Mediterrani.
I d'alguna manera aquesta nit memorable que va viure Rolf Flynn ha de ser també un reflex de les nits memorables que viuran els espectadors de l'Atlàntida aquests 10 dies de cinema, de música, de conferències i de molta indústria de cinema.
I tot això serà del 24 de juliol al 2 d'agost a Mallorca i fins dia 24 d'agost a través de Filming. Els organitzadors confien a repetir l'èxit de la darrera edició que va batre rècord d'espectadors a Mallorca amb 45.000 persones i 1,5 milió de visionats a través de la plataforma.
Així ha sonat la perla de Rosalía en el primer del seu concert de presentació de Lutz, una gira mundial que ha començat a Lió davant 16.000 persones en un espectacle impressionant en el qual la catalana ha recuperat també temes d'altres discos.
Com ara Despechá o Saoko, que han sonat també per alegria dels privilegiats fans que han pogut estrenar la posada en escena de Lutz, que ha durat prop de 2 hores. S'ha dividit en 4 actes i un intermezzo, tot molt operístic, sense oblidar el flamenc, i l'electrònica marca de la casa, el ballet i el teatre i tot, amb la participació de Teheritage Orquestra, que l'ha acompanyat en tota l'actuació i que estava situada a mig del públic en una estructura en forma de creu. En poc més de 15 dies, la gira arriba a Madrid i després de Lisboa, a Barcelona, mitjan abril, per partir ja cap a Amèrica.
Arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, dia 17 de març, en què el govern ha promès que l'exempció del català no afectarà l'atenció als ciutadans i assegura que el docent que no acreditin el coneixement de la llengua pròpia, Maria Eugènia Quegles, no podran consolidar la plaça.
Segons el conseller Antoni Vera, l'exempció pactada per PP i Vots només s'aplicarà en places en què no es presenti cap candidat, com en algunes especialitats d'FP, ESO o batxillerat a les Pitiuses o Menorca. Tampoc hi haurà exigències lingüístiques en algunes categories de personal laboral amb molt poc candidats i que no estiguin de cara al públic. Així ho ha detallat l'executiu durant la sessió al Parlament, on el grup d'Esquerra li han retret que hagi cedit a les exigències de Vots.
I la presidenta del govern, Marga Proen, reivindica el sector turístic balear des de la República Dominicana.
Concedir d'una terra turística a un país turístic. Proen, en el fòrum Dones d'Impacte, una trobada en què s'ha posat en valor el lideratge femení en la transformació del sector empresarial i turística, ha assegurat que és una sort ser una destinació turística i que aquest sigui el principal motor econòmic d'un territori.
El reto es gestionar el éxito. Gestionar el éxito para que el turismo sea sostenible en el tiempo, para poder seguir viviendo del turismo.
El preu de la bombona de butà s'encareix pel conflicte a l'Orient Mitjà i supera ja els 16 euros. És gairebé un euro més que el gener, quan es va revisar per darrera vegada el preu.
El combustible, l'electricitat i el butà ja és més car, mentre el preu de la senalla de la compra pujarà d'aquí a 15 dies, segons les previsions de les cooperatives agroalimentàries. Els usuaris coincideixen en que pugi molt o pugi poc el butà, per exemple, és una necessitat que no poden evitar.
Que per un motiu tan absurdo com és una guerra innecessari, tothom tingui que pagar puges d'energia i que no pots fer res, estàs en les mans plegades. A veure quan se li passen les tonteries a en Trump i s'arregla tot, que passarà molt de temps, me'n pareix a mi.
Clar, m'estimaria més que no pujàs, que has estat de qualque manera mos ajudàs un poc amb aquest tema. Perquè cada dia puja més el barril de Brent i tot van concordant, si no. Entonces, pues, m'imagino que no té vistes de que baixin els preus, sinó al contrari, sinó que pugin.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que l'OTAN ha comès un error absurd en no donar-li suport per garantir la seguretat a l'estret d'Hormuz, bloquejat per la guerra de l'Iran.
Trump reitera que els Estats Units no necessiten gaire ajuda per dur a terme aquesta missió, tot i que ha recalcat que la situació a l'Iran és una prova per la capacitat dels països de l'OTAN. Disappointed in that, we spend trillions. Estic decebut, diu Trump, perquè han gastat bilions de dòlars al llarg dels anys i és una de les raons per la qual tenim dèficit. Diu Trump que confia també que ben aviat aquest enclavament estratègic sigui segur per la navegació.
I la Policia Nacional ha desmantellat un grup criminal que es dedicava al tràfic de drogues al centre d'Eivissa.
Dels 10 detinguts, 3 han ingressat a la presó i els altres 7 han quedat en llibertat amb mesures cautelars. En total s'han intervingut 630 grans de cocaïna i 115 d'heroïna en l'escorcoll de 4 habitatges.
I la segona jornada de vaga de metges d'aquest mes deixa 75 operacions suspeses i més de 4.000 proves i consultes als hospitals i centres d'atenció primària de les Balears.
Segons el sindicat mèdic Cimeval, el seguiment de la vaga es manté